Jaime Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Segurament aquest cap de setmana molts dels que no puguin marxar de Pont aprofitaran per realitzar les primeres compres de Nadal. Aquest any més que mai moltes famílies s'han de cenyir a un pressupost concret i és important planificar i comparar abans de sortir a comprar. A l'hora de comprar joguines es recomana anar amb mil ulls i pensar que han de servir per divertir els petits. Cal tenir en compte l'edat i maduresa dels infants, valorar els aspectes educatius i evitar la distinció sexista i la incitació a la violència. I ja que mirem tant, també podem tenir en compte que les joguines fetes amb materials renovables com fusta o cartró tenen usualment un impacte ambiental més baix. Així, contribuir a un Nadal sostenible i respectuós amb el medi ambient, evitant a més embolcalls innecessaris i utilitzant piles recarregables, pot ser també un bon consell a seguir per aquest Nadal. I de Nadal i de les diverses campanyes comercials de Ripollet en parlarem tot seguit a l'info d'avui. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Dimecres 1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la Sida. A Ripollet s'han dut a terme diversos actes i us en parlarem.
Dimarts es va fer entrega de les primeres claus dels pisos de protecció oficial construïts a la zona de Pinatons. En parlarem amb el gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias.
Ahir a la tarda es van encendre els llums de Nadal a Ripollet que donen pas a les festes.
I parlarem també amb Àngels Leiva, responsable d'EMA Publicacions, que ens parlarà del guanyador del quart premi d'investigació local al fil de la memòria.
I aquesta tarda s'obre al públic una nova exposició al Centre Cultural entorn al projecte Open Rulot a Can Mas. En coneixerem més detalls.
El Teatre Auditori s'omplirà aquesta nit de dança amb el salt de Nijinsky.
I us parlarem sobre la mostra del nu femení que aquesta setmana ha inaugurat el fotògraf local Joan Mimó.
Amb els esports i la previsió del temps per aquest pont, tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Un 52,68% dels electors de Ripollet, és a dir, 13.788 persones, van votar les passades eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 28 de novembre. La participació va ser prop d'un 2% inferior a les de 2006 i un 7,27% per sota de la mitjana catalana. El partit més votat va ser Convergència i Unió, amb gairebé un 30% dels vots, és a dir, 4.118. Aquesta és la primera vegada que els convergents aconsegueixen ser la força més votada a la nostra població.
El segon partit més votat va ser el PSC, amb el 23,98%, és a dir, 3.293 vots. El Partit Popular va aconseguir el 15,68%, 2.154 vots. Per sota del 10% trobem Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa amb el 8,73%, Ciutadans amb el 5,77% i Esquerra Republicana de Catalunya amb el 4,62% dels vots. A més, se situen com a setena i vuitena forces dos nous partits, Plataforma per Catalunya amb el 3,29% i Solidaritat Catalana per a la Independència amb un 1,28%. Quan el dispositiu electoral a Ripollet es van instal·lar 8 col·legis i 41 meses amb 114 persones entre presidents i vocals i una cinquantena de treballadors municipals de suport, a més dels interventors dels partits. Com en edicions anteriors, la web municipal ripollet.cat va oferir avanços de participació i l'escrutini online.
Avui a les 6 de la tarda s'instal·larà al davant del Casal de Joves una carpa informativa sobre el VIH, sexualitat i prevenció, inclosa la campanya de la Sida 2010 impulsada des de la Regidoria de Joventut. A més, ahir va tenir lloc al Teatre Auditori el taller Sexe Parlem-ne, orientat a millorar la comunicació entre pares i fills.
Durant tot el mes de novembre s'han realitzat activitats, tallers i xerrades amb un sol lema: prou riscos, el teu futur no és un joc. Els objectius de la campanya els explicava el regidor de Joventut, Ferran Tornel.
Sobretot és centrar-nos en dos eixos fonamentals. Per evitar precisament les conductes de risc, que són, primer, molt important, la malaltia de transmissió sexual, que sembla que ara ja està tot superat, però s'ha d'incidir en això, i després dels embarassos no desitjats, perquè en tot el context i els problemes que porten enrere, una vegada es produeix.
Com cada any s'han repartit preservatius com a mètode de prevenció més segur, acompanyats d'un fulletó informatiu amb tots els actes previstos en la campanya.
Prop d'una cinquantena de treballadors de l'Ajuntament, el Patronat de Cultura, el Mercat Municipal, la Policia Local, l'OAC i les regidories de Salut Pública i Serveis Socials van ser formats en suport vital bàsic entre el 15 i el 19 de novembre. L'objectiu era que el personal municipal tingui els coneixements bàsics de reanimació cardiopulmonar, així com de la utilització de desfibriladors externs automàtics.
Ripollet ha estat el primer municipi de la comarca i un dels pioners a Catalunya en apostar per ser un municipi cardioprotegit. Aquest curs ha estat impartit per 6 professionals de l'àmbit de la salut, infermers i metges, que formen part del personal tècnic del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya. La instal·lació d'aparells DEA, desfibriladors automàtics, en espais públics municipals, té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, realitzant les accions necessàries que permeten que a una víctima de mort sobtada se li realitzi el que s'anomena cadena de la supervivència.
I aquest dimecres es van lliurar els diplomes als veïns participants del curs La gestió de la convivència a les comunitats de veïns. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a conèixer als ciutadans i ciutadanes quina és la normativa que regula les relacions de veïnatge, així com l'aportació de la mediació ciutadana per a gestionar i resoldre els conflictes que es puguin donar.
La primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme de Ripollet, Rosa Maria Martín, va ser l'encarregada de lliurar els diplomes a les diferents comunitats de veïns. La mateixa regidora mostrava la seva satisfacció i sorpresa vers la gran resposta que ha tingut el curs.
La verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos por la afluencia, porque a la gente yo creo que es un tema que le interesa, que le preocupa y que quiere tener herramientas para poder solucionar, bueno, pues los conflictos que todos tenemos en las comunidades. Yo creo que ha sido una iniciativa muy acertada y que, bueno, que estamos valorando para que, bueno, porque en el futuro tenga continuidad tanto dentro de la Llei de Barris como para el municipio en general.
El curs, que ha anat a càrrec de l'advocat i mediador Fernando Espinós, ha acollit continguts com la normativa referent a la gestió de les comunitats de veïns, els procediments per realitzar les juntes de la comunitat de forma adequada i la Llei d'arrendaments urbans. D'altra banda, també s'ha il·lustrat als assistents amb diverses eines de gestió de la convivència, com la interlocució i mediació, útils en casos de conflictes de veïnatge. La regidora comentava algun dels problemes més comuns que han manifestat els participants del curs.
Si tuviésemos que hacer una estadística, los problemas más usuales son el tema de la morosidad, ¿eh? Que es el tema clásico que siempre sale en todas las comunidades, bueno, y es un tema que es difícil, pero que también se les ha dado instrumentos para que las propias comunidades puedan gestionar esos problemas, ¿no? Y luego pues había también un déficit en el tema de la cultura de comunidad, ¿no? Bueno, pues ha habido mucha gente de fuera, gente nueva, y seguramente, bueno, pues no tienen la cultura de pues las reuniones de vecinos, para qué sirven, qué se tiene que discutir, y eso, bueno, pues también se les ha dado pautas para que puedan explicarlo y para que, bueno, pues la convivencia sea mucho mejor.
Donat l'èxit de participació, des del consistori es contempla dur a terme més edicions obertes a totes les comunitats veïnals del municipi.
La signatura de l'acord econòmic per part del conseller d'Educació, Ernest Maragall, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va ser el tret de sortida per reiniciar les més de 20 actuacions que es troben al Pla Educatiu d'Entorn. Durant tot l'estiu, les diferents comissions de treball han estat elaborant la memòria del curs 2009-2010 i ara alhora planificar les actuacions per aquest curs 2010-2011.
Entre aquestes actuacions es troben tallers, actes a centres de primària i secundària, accions per donar suport a les AMPAs i a les entitats del municipi. La regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va manifestar que es tracta de poder assegurar la continuïtat del pla i de treballar per fer-lo més sostenible.
Una cinquantena de ripolletens van rebre el passat dimarts 30 de novembre de mans de Clemente Murillo, president de l'Insol, i de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, les claus dels pisos de la primera fase dels habitatges de protecció oficial que ha construït l'empresa pública metropolitana al sector Els Pinatons. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon el gerent de l'Insol, el senyor Amadeu Iglesias. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Iglesias, quina valoració en fa d'aquesta primera promoció?
Bé, doncs, clar, una valoració en aquest context de crisi econòmica, pues, ha de ser positiva, perquè mantenim una bona oferta d'habitatge assequible, hem cobert la demanda expectant que hi havia, i per tant pensem que mantindrem aquest programa.
A l'acte es va fer entrega de 50 habitatges, ja que els restants, fins a arribar als 91, encara es troben en procés de tràmit.
Sí.
Quin és el termini que preveuen?
Bé, jo penso que això, en els propers 3 mesos, podrem acabar l'adjudicació d'aquesta primera fase. Tenim en diferents situacions sol·licituds que estan pendents o de les autoritzacions pertinents al Ministeri o la qualificació a la Generalitat.
La promoció compta amb un total de 128 pisos, però en parlàvem de 91 habitatges adjudicats. Què passa amb la resta?
El resta, ara farem el dia 15, tal com vam anunciar, un sorteig entre els que van ser sol·licitants i van quedar com a reserva general. És a dir, en aquell moment que semblava que adjudicaríem més ràpidament els habitatges, vam treure només tants reserves com habitatges hi havia, per tant es van quedar fora pues, aproximadament uns 600 i escaig sol·licitants, que són els que sortejarem el proper dia 15 i els donarem la possibilitat d'adjudicar.
Creu que amb aquesta hi haurà demanda suficient?
Sí, penso que sí, amb 600 per el resta que ens queda, sí, serà suficient.
I quines són les característiques d'aquests pisos?
Bé, tenen diferents programes, van de diferents superfícies. Jo crec que les condicions arquitectòniques ja incorporen el que és el codi tècnic que es va aprovar fa uns 3 o 4 anys, i les condicions fos una ventilació creuada, els equipaments crec que són d'un bon nivell. Els preus són els que fixa el pla estatal de l'habitatge per metre quadrat útil, i tots ells tenen places d'aparcament.
Fa poquet va dir l'alcalde que en ple, precisament, que el preu d'aquests habitatges confirmava que era el més baix que permetia la llei.
Bé, són els preus que surten de l'aplicació del pla estatal, i per tant són uns preus fixats per zones geogràfiques i el d'aplicació és aquest, sí.
Quan a la segona promoció s'ha fet alguna modificació, quan a les condicions d'adjudicació o les característiques dels pisos?
No, el que hem fet ha estat, hem reduït el nombre d'habitatges d'una habitació perquè hem vist que no hi havia una demanda tan important, i d'aquests hem fet pues, una disminució de nombre d'habitatges, però que són més grans, de 2 i de 3 habitacions. Hem reajustat el projecte.
I quan tenen previst adjudicar aquests pisos?
Bé, aquests, pues, com les obres, tal com estem ara en el calendari, pues, ja vam dir que seria al voltant de maig, juny, dic maig-juny perquè depèn una mica a vegades de la tramitació administrativa, però segons les dates previstes.
Molt bé. Doncs al senyor Amadeu Iglesias no li robem més temps. Al gerent de l'IMSOL, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies per haver contactat amb nosaltres.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant d'educació. Alejandro Portillo, veí de Ripollet i exalumnat de l'INSS Palagosit, ha estat un dels estudiants escollits per rebre una de les 20 beques salari que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona i el Banco Santander. L'objectiu és que aquests alumnes puguin iniciar i continuar els seus estudis universitaris.
Les beques salari que enguany celebren la seva segona edició inclouen el pagament de 500 euros mensuals durant 10 mesos a l'any i renovables al llarg dels anys de duració dels estudis de grau. La dotació inclou a més l'import de la matrícula, així com altres serveis de campus i, si fos necessari, les despeses d'allotjament a la vila universitària al campus de la UAB. Aquesta iniciativa, fruit del compromís social de la UAB i del Banco Santander, és la primera d'aquestes característiques que es posa en marxa en una universitat espanyola.
Els alumnes David Sánchez i Fernando Casquero de l'Institut Palau-Sit representaran Espanya en el Campionat d'Europa de Formació Professional Euroskills 2010 a l'especialitat de mecatrònica. El campionat se celebrarà del 9 al 12 de desembre a Lisboa, Portugal.
Per arribar als campionats europeus, els dos estudiants van haver de superar les proves autonòmiques i les nacionals l'any 2009. David Sánchez i Fernando Casquero són alumnes del cicle formatiu de sistemes de regulació i control automàtic. El passat mes d'octubre, els dos estudiants van viatjar a la capital portuguesa per participar amb d'altres joves a la concentració de l'equip nacional. Aquesta no és la primera vegada que els alumnes del centre es troben entre els millors d'Espanya i fins i tot del món. L'any 2007, Carlos Luque va arribar fins als campionats del món celebrats al Japó.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Vols informar-te de l'actualitat cultural?
Vols passar una bona estona?
La Careta Parla!
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
A Ripollet Ràdio.
Sintonitza amb La Careta.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Un programa de la Asociación Rociera Alegrías del Sur de Ripollet.
Con nosotros escucharás la mejor música y todas las noticias relacionadas con el mundo rociero.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los sábados a la misma hora, en repetición.
Te esperamos, síguenos.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
El Quissu diu que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Quissu, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El setè art de Talí és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el setè art de Talia t'informaran de què es fa al nostre teatre auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el setè art de Talia, un dels programes més veterans de l'antena local. Els dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres de la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Territori i dinàmiques de poblament del món antic a l'edat mitjana de José Javier Guidi Sánchez ha estat el projecte de recerca guanyador del quart premi d'investigació local al fil de la memòria que convoca bianualment EMA Publicacions. El veredicte el va fer públic el passat dimarts 30 de novembre en un acte a la Biblioteca Municipal on també es va poder visualitzar el documental guanyador de la passada edició, Les cares de la guerra de l'associació Mai Més. Per parlar d'ambdós projectes d'aquest premi avui ens acompanya Àngels Leiva, responsable d'EMA Publicacions. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àngels, què ens pots dir d'aquest projecte guanyador d'aquest quart premi?
Doncs que per primera vegada ha guanyat el Premi d'Investigació un projecte que no es refereix al segle XX. És un projecte que vol estudiar el món antic, a Ripollet i fins a l'edat mitjana, per tant, el neolític, l'edat del coure, la romanització, fins a aproximadament al segle XIII, al voltant d'aquí. És un projecte diferent a tots els que fins ara havien guanyat, que tenien, en principi, tots tenen en comú el fet de que estudiaven moments històrics del segle XX, i en canvi aquest trenca amb aquesta dinàmica, bueno, i ens proposa un estudi completament diferent.
Mm-hmm. Aquest fet de sortir, d'anar més enllà del segle XX, és un dels elements pels quals heu escollit l'estudi?
No l'hem escollit nosaltres, ha sigut el jurat. L'Agustí Alcoverro i el Borja de Riquer, nosaltres els hi vam facilitar tots els projectes que s'havien presentat i ells van valorar que van tenir dificultats, t'ho puc dir, a l'hora de poder decidir entre un i altre, perquè realment els semblava interessant les dues opcions. I finalment va ser aquesta la raó, el fet de que van, d'alguna manera, van veure que bona part dels estudis històrics a Ripollet s'havien realitzat al voltant del segle XX, i els va semblar, doncs, que estaria bé poder tenir un treball que fos d'un àmbit completament inicial, de fet, de la construcció de Ripollet, que a més és un moment històric que per Ripollet va ser molt important. De fet, en alguns casos i en algunes coses ho hem vist, amb alguns treballs del CIP del Molí d'en Rata, hem conegut també els treballs de les excavacions de la Bòbila Padró, sabem el que hi ha al Museu d'Història de Sabadell, sabem que a Ripollet hi ha un moment important, les últimes excavacions arqueològiques que s'han fet a Espinatons. Tenim moltes referències, però ens falta un material documental que d'alguna manera reuneixi, doncs, tot aquest procés, tot aquest moment, i jo penso que, bueno, pues que aquest treball el que vol justament és reunir tot això.
Comentaves que teníeu dos estudis, dos projectes o dues propostes sobre la taula. Podem saber alguna cosa de l'altra?
Podem saber què referia al segle XX.
Era un altre del cicle.
Sí. Podem saber això.
I què podem saber de José Javier Guidi Sánchez?
Doncs sabem que no és una persona de Ripollet, que també és una altra de les novetats en relació als tres premis anteriors. Ell viu a Terrassa, és originari de Saragossa, de Zamora, perdona. És historiador i és especialista en arqueologia. Ell ha fet diferents excavacions tant a Tarragona, de fet ell va estudiar a Tarragona a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que ja és una referència en quant al món de l'arqueologia i a l'estudi del món antic, i doncs ell ha fet treballs de recerques arqueològiques a Tarragona i també a Sicília, ha participat en molts seminaris al voltant del món antic, el període inicial medieval, les estructures del món àrab, és a dir, té un coneixement important acadèmic al voltant de tot aquest món. També sé que ha fet algun altre treball similar a aquest que ha presentat a Ripollet en d'altres zones de la comarca, i de fet per el projecte i per com es veu el projecte crec que està bastant informat d'una mica fins a on arribem, perquè per exemple ell menciona en el projecte una comunicació que es va fer el mes de juliol en un congrés d'arqueologia sobre una troballa a Ripollet de la que tenim poca informació, o teníem poca informació fins ara, que és la troballa d'una masia medieval en la zona dels Pinatons també. Per tant, crec que és una persona que s'ha documentat força sobre, sobre les referències de Ripollet a l'hora de presentar el projecte, i jo crec que això d'alguna manera ens permet pensar que l'estudi serà profund i que pot ser molt interessant.
Ha generat bones expectatives.
Com a mínim, mirant el projecte, ja puc dir que jo crec que sí.
I quina serà ara la dinàmica? Quant de temps té per viure aquest treball?
Doncs, segons les bases, que després ja heu vist que en el cas del tercer premi ens les hem saltat una mica també per als condicionants, segons les bases el temps d'investigació abans de presentar el projecte són 18 mesos, un any i mig. Per tant, estem parlant del 2012 a l'hora de poder presentar el projecte, i durant aquest temps ell té temps per poder fer la recerca, és el període en el que ell pot fer la recerca i escriure d'alguna manera el que és el document, i a partir d'aquí nosaltres assumim un període d'uns 3 mesos o així per poder fer tot el procés de publicació.
Hem de dir que destacàvem, no?, que el passat dimarts també durant l'acte de lliurament del premi es va realitzar una taula rodona amb els membres del jurat, que hem de dir que són d'excepció, perquè parlàvem, com tu comentaves, Agustí Alcoverro i Borja de Riquer. Aquesta col·laboració demostra també el rigor amb el que es porta aquest premi.
Nosaltres és el que volíem, o sigui, ens sembla que ja ha arribat el moment en el que, a veure, potser convocar una primera edició d'un premi és relativament fàcil, potser convocar la segona pot ser una mica agosarat, però aquí estàs, però estem a la quarta edició, i a nosaltres ens sembla que és important. És important pel moment del premi, però també pel nivell d'estudis que nosaltres volem que es puguin presentar aquest premi. A nosaltres ens sembla que és important que els treballs tinguin un rigor històric, tinguin un rigor a l'hora de fer els anàlisi, tant en el plantejament metodològic com a l'hora de presentar les recerques. I creiem que el fet de que hi hagi un jurat que domina el tema, diguem, i que són especialistes en tot això, és a dir, és el seu dia a dia, ells estan acostumats a tenir projectes entre mans i saber una mica per on van, i per tant també són capaços, jo crec, d'intuir d'alguna manera quines possibilitats té cadascun dels projectes. Doncs em sembla que sí, que li dona justament aquest rigor al premi que a nosaltres ens sembla que ara cal i que és important. T'haig de dir, això sí, que la col·laboració tant de l'Agustí Alcoverro com del Borja de Riquer va ser immediata. Jo els hi vull agrair, ja ho vaig fer personalment, però també vull reconèixer-ho aquí ara, el fet de la seva col·laboració, les facilitats que ens van donar. Tot va ser molt fàcil, tant a l'hora de poder assumir ser membres del jurat com quan els hi vam plantejar venir a Ripollet per parlar durant una estona de història i dels seus coneixements. Tot va ser molt fàcil i la veritat és que ha sigut molt d'agrair. Crec que Ripollet ho va poder disfrutar molt el passat dimarts.
Un dia que també es va poder veure el documental Les cares de la guerra de l'associació Mai Més, com dèiem. Què ens mostra aquest document?
No es va veure sencer. El que vam fer va ser un extracte. Val? És a dir, vam ensenyar una part d'aquest documental. Perquè, per això que parlàvem dels terminis, aquest és un dels terminis que hem allargat, perquè no ha sigut fàcil aquest treball. Teòricament era un treball que hauríem d'haver presentat a la primavera d'aquest any, però les circumstàncies al voltant del premi, i que també té un element diferencial, no és només un llibre, és també el documental amb imatges, s'han de fer els DVDs i s'ha de fer la producció, doncs d'alguna manera això ens ha portat a ampliar molt el termini. I ens semblava que ja era el moment de començar a ensenyar alguna cosa. Sabem que no ho tindrem acabat, doncs segurament la nostra intenció és tenir-ho per la primavera, i però sí que ens semblava que havia arribat el moment de començar a ensenyar algunes de les coses que s'han fet. I el que vam ensenyar el dimarts va ser un extracte d'aquest documental, una part. El documental en conjunt dura uns 30 minuts, i a més el DVD inclourà... Bueno, el documental és bàsicament referències testimonials de persones que van viure la guerra i el franquisme, persones que vivien a Ripollet, val? És un relat construït a partir dels diferents relats de totes aquestes persones. Però el DVD inclourà també els testimonis sencers d'aquestes persones, és a dir, els fragments amb els que ells han utilitzat en el documental formaran part de tot un conjunt.
Comentaves que possiblement el presentareu a la primavera de 2011.
Esperem poder-ho presentar,
sí. Satisfets per això?
Jo crec que sí, a més a nosaltres ens va agradar molt quan vam veure el documental, que això sí que ja està acabat, però sobretot estem més satisfets encara després de dimarts, després que la gent que va venir a veure-ho ens va dir que estava ben fet, que era molt interessant, que se'ls havia fet curt, que volien veure'l sencer. I sobretot per una altra cosa, jo crec que una de les coses importants d'aquest documental és que ha aconseguit que persones que durant molts anys han estat en silenci per parlar d'aquest tema s'hagin posat davant d'una càmera i hagin explicat les seves vivències. Això és una cosa que durant molts anys tota la gent que ha volgut acostar-se al període de la Guerra Civil a Ripollet li ha sigut molt difícil, per no dir impossible, i en canvi ells ho han aconseguit. No són un gran nombre de testimonis, però crec que els que hi ha ens situen molt bé en l'època i en els successos que va haver, que, com van anar aquí a Ripollet, com va passar aquest període. I jo crec que això és el més important de tot, i sobretot agrair als testimonis les seves facilitats.
Hem de recordar que tots els llibres que editeu formen part del racó de les lletres locals.
Bueno, els llibres formen part de la col·lecció El fil de la memòria.
Exacte.
I Emma Publicacions, com a editorial, forma part del racó de lletres locals.
I on trobem aquests racons?
Aquests racons estan bàsicament en els quioscos, perquè nosaltres vam començar amb les llibreries i clar, cada vegada en tenim menys, però fa un parell d'anys, dos anys crec que sí, amb el suport de la regidoria de comerç de l'Ajuntament vam fer una campanya que d'alguna manera reuneix als establiments comercials que tenen possibilitats de tenir llibres per oferir als seus clients, i per tant doncs estan la majoria de quioscos de Ripollet, la copisteria Can C, que en el seu moment doncs estava al carrer Padró i tenia un espai molt ampli i ens va voler ajudar en aquest tema, ara estan en el carrer Nord però mantenen aquesta vinculació, i com a llibreries 4, que és ara mateix la única que es manté com a llibreria. La resta són quioscos, però es poden trobar doncs pràcticament en tots els barris de Ripollet. Només cal que busquin un plafó que tenen tothom als seus aparadors o en algun lloc visible de les botigues, que on trobaran bona part dels llibres que s'han editat a Ripollet, no només els d'EMA, sinó tots els que estan fets o bé que parlen de Ripollet o bé que estan fets per gent de Ripollet,
per ripolletens. Doncs mira, pot ser ara que s'arriba al Nadal
una opció.
Regalar un bocí de la història de Ripollet tampoc és una mala idea.
Trobaran molta varietat, eh?
Molt bé. Àngels Leiva, responsable d'EMA Publicacions, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres. Espero que us agradi les properes edicions.
Gràcies.
Info, els divendres d'1 a 2 a Ripollet Ràdio.
La Sala 1 del Centre Cultural acull des del passat dilluns l'exposició Nu Artístic, aquesta mostra de Joan Mimó. És un recull de 50 fotografies artístiques dedicades al nu femení que l'artista ha anat realitzant al llarg dels anys.
Es tracta d'un conjunt d'imatges de gran impacte visual amb una qualitat tècnica molt depurada basada sobretot en la il·luminació. Mimó mostra l'encant femení de cada cara i cos de les models a través d'imatges plenes de vida amb la intenció d'aconseguir una estètica agradable per al visitant. Sobretot ha volgut destacar la intensitat de les mirades tal i com manifestava ell mateix en la inauguració de la mostra.
Si te les mires, fixa que al mirar el primer que se te'n va és els ulls. I ha sigut ja feta consciència perquè sigui el primer que miris els ulls i després miris el conjunt. Però fixa que totes les mirades tenen una força suficient per quasi ignorar que estan nues.
El fotògraf Joan Mimó ha estat guardonat amb més de 450 premis a diversos concursos de fotografia i a més és el coautor del llibre Ripollet, 100 anys d'història gràfica. La mostra Nu Artístic romandrà oberta fins al proper 6 de gener al Centre Cultural.
I seguim parlant d'exposicions. Des d'avui fins al proper 6 de gener, la Sala d'Art del Centre Cultural exposarà al públic la mostra Gràcies por venir, Open Roulot, la revista. Es tracta d'una exposició sobre els processos de treball que s'han produït durant el projecte de l'Open Roulot al barri de Can Mas. Per parlar-nos de la mostra ens acompanya Francisco Rubio, membre de la Fundació que coordina aquest projecte. Francisco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta què podrem veure en aquesta exposició.
Bueno, doncs l'exposició té bàsicament dos part, per dir-ho així, una que recull materials que s'han anat generant durant aquest procés de treball que esmentaves, i de l'altra una mena de gràfics que dona una visió com global de quin és aquest procés. Per, bueno, en part perquè hi han hagut diferents grups, col·lectius, entitats que han estat treballat una mica per separat i per donar una visió de conjunt de tot el que s'ha estat fent.
Per què heu triat aquest títol de Gràcies por venir?
Bueno, se m'oblidava la part més important, que és la revista que volem editar, o no, que editarem, millor dit, que es presentarà el dia 21 de desembre, que també té aquesta intenció de recollir tot el procés, una publicació que el públic es pugui endur a casa i consultar-la o mirar-la. I bueno, era un joc de paraules amb la revista de llegir i la revista del Molí, no?, i coses així. I Gràcies por venir era una frase de la Lina Morgan a una de les seves revistes. Bueno, és un joc de paraules, només.
Com tu comentaves...
No, també agrair Gràcies por venir al públic que ha vingut a l'exposició o que ha participat en coses.
És aquest doble joc, no? Sí. I aquesta revista, qui l'ha fet?
La revista l'hem editat nosaltres. Recollint tot el material, tot el procés, intentant explicar-lo d'una manera que sigui molt entenedora de què és el que s'ha fet, per què s'ha fet, quina relació té amb l'Open Roulot, amb el barri, i això una mica com per gent que hagi vist coses sueltes es pugui fer-se una idea de per què, d'on venen i cap a on van.
Per a qui no ho sàpiga encara, Francisco, recorda'ns una miqueta què és l'Open Roulot.
Bueno, l'Open Roulot és una proposta de construir o fer servir una infraestructura mòbil per organitzar esdeveniments culturals a l'espai públic. És una roulot que hem personalitzat una miqueta i la intenció és que els ciutadans la puguin fer servir, ciutadans, col·lectius, individus, entitats, per organitzar coses al carrer, coses que pleguin gent i una mica com per potenciar l'ús de l'espai públic, no? Que l'espai públic no sigui només un lloc de trànsit, sinó que succeeixin coses i que compartim coses en l'espai públic. I, bueno, i la roulotte és pot ser una eina i també una excusa tota l'hora. Llavors, abans d'arribar a fer servir aquesta roulotte, doncs s'ha fet tot un treball de recerca, sobretot amb els nens de l'escola del Martinet i de l'Institut de Can Mas, i s'han fet diverses activitats amb altres grups i bueno, a veure com tot s'acaba ajuntant en la gestió d'aquesta roulot.
Com tu comentaves, heu comptat amb una important participació, especialment de nens i joves. Esteu satisfets?
Sí, molt satisfets, sí. Sí, sí, bueno, de vegades és difícil que els centres educatius es relacionin amb el seu entorn. Cada cop més potser notem que les escoles i els instituts estan com una mica tancats a l'exterior, i en aquest cas doncs, ens hem trobat amb una... Bueno, hi ha hagut entesa i ha estat fàcil.
I un cop finalitzi la llei de barris, com es preveu realitzar la gestió d'aquest, podríem dir, equipament amb rodes?
Sí. Bueno, aquest és un punt delicat. La nostra proposta és que sigui gestionat per la ciutadania en la major mesura possible. Tot això són qüestions en realitat legals que s'han de tractar, s'han de negociar, s'ha de veure també quin és l'interès que genera, com tothom ho vol una mica negociar. Les possibilitats estan obertes. El que ja dic, que sí que nosaltres proposem que sigui una gestió ciutadana en la major mesura possible, perquè sigui una eina que pugui fer servir la ciutadania i que la gestioni, que tingui un poder de decisió sobre ella.
Com dèiem, aquesta tarda s'obre al públic. Gràcies per venir a Open Roulot, la revista. Ens agradaria que aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per convidar la gent a assistir-hi.
Doncs, bueno, aquesta tarda està s'obre al públic i convido a tothom a anar i veure el projecte, i sobretot el dia 21 a venir a la presentació de la revista i endur-se-ho un exemplar o uns quants.
Moltíssimes gràcies. Doncs a Francisco Rubio, membre de la Fundació que coordina aquest projecte, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies per la vostra invitació.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adeu.
El proper dilluns 6 de desembre, la Unió de Botiguers de Ripollet posarà en marxa la seva campanya de Nadal, que enguany porta com a eslògan "Guanya amb nosaltres". Fins al 6 de gener, cada establiment associat repartirà un miler de butlletes entre els seus clients. Enguany se sortejaran un total de 29 premis amb un valor de 9.000 euros.
La Unió de Botiguers repartirà un premi de 3.000 euros, 8 de 500 i 20 premis de 100 euros. Tots els guanyadors rebran els premis en RipoEuros, bescanviables als comerços associats. Així ho explicava a l'Info la presidenta de la UBR, Maria Villariño.
Es donaran uns bitllets per fer compres a les botigues que estan associades. Aquestes botigues les canjejaran per els regals que vulgui la gent comprar, i després la botiga ja anirà a canviar els diners de la UBR per els diners normals.
El sorteig es realitzarà el proper 9 de gener a les 12 del migdia al Teatre Auditori. Com és habitual, serà presentat i retransmès en directe per Ripollet Ràdio. El dissabte 15 de gener, el guanyador del premi de 3.000 euros gaudirà de la seva jornada de compres. La presidenta de la Unió de Botiguers confia que, tot i la crisi, la gent compri i ho faci a Ripollet.
Bueno, esperem que la gent s'animi amb això de que és el Nadal i que, sobretot, que compri al poble, que és el que ens interessa. I també tindrà més possibilitats per guanyar premis, perquè aquest any hi ha molt més. Encara que no siguin tan grans, però bueno, li tocarà més gent.
Quan a la resta d'iniciatives comercials per aquest Nadal, l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal sortejarà un total de 24 petits electrodomèstics entre els seus clients, i a més tornarà a realitzar la campanya Pluja de Bitllets, on sortejarà 20 premis de 50 euros, 20 de 100 euros i 20 premis de 100 euros en bitllets de 5 euros. D'altra banda, l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal Nou de Ripollet portarà a terme per primera vegada la campanya Pluja de Pernils, amb el sorteig de 6 pernils entre els seus clients.
Seguim parlant de Nadal. I dijous l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat per un grup de nens i nenes del municipi, va realitzar l'encesa institucional de l'enllumenat de Nadal, el primer acte de les festes.
L'alcalde animava tots els ripolletens a gaudir d'aquests dies tan especials.
Home, jo crec que l'encesa dels llums de Nadal marca l'inici ja d'aquest xip que ens posem ja de cara a Nadal. Tenim el pont, aquest any un pont llarg, i és evident que quan passi el pont pues ja tothom estarà pensant en Nadal. Jo particularment crec que són unes festes maques que ens ajuden a tots una miqueta a fer una aturadeta, a estar amb la família. Són dies de sortir, de comprar, que també va molt bé. Les nostres botigues pues, esperen aquestes dates, diguem, amb molta expectativa i amb molta expectació. I jo pues, convidaria a tothom pues, que el que hagi de comprar, que ho compri aquí a Ripollet.
Enguany s'han tornat a instal·lar panells LED tant a la Rambla de Sant Jordi com a la de Sant Esteve. La resta d'il·luminació està constituïda per tub lluminós de baix consum amb microbombetes incandescents. L'encesa diària de l'enllumenat està automatitzada i l'horari serà entre 6:45 de la tarda i 1:00 de la matinada, a excepció de les nits del 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, que s'allargarà fins a les 3. El subministrament, instal·lació i lloguer de les llums ha estat adjudicat a Ofertes i Depósitos per un import de 35.000 euros.
I un any més, la Regió Policial Metropolitana Nord del Cos de Mossos d'Esquadra realitza una campanya de recollida d'aliments a totes les comissaries de la zona, entre les que es troba la de Ripollet. A través de l'entitat Càritas es pretén fer arribar a les persones més necessitades de la zona diversos aliments bàsics.
Els productes que es poden fer arribar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra són oli, conserves, arròs, llegums en gras, cereals, cacau soluble, fruita en almívar i torrons. Una vegada recollits, es distribuiran a les diverses poblacions de la Regió Policial Metropolitana Nord, que comprèn les comarques del Vallès Oriental i Occidental, Maresme i Barcelona Nord. Aquesta campanya s'ha dut a terme durant el mes de novembre i finalitzarà el proper 18 de desembre, dia en el qual es realitzarà l'acte de lliurament dels aliments a Càritas.
I a partir de la fotografia de l'últim salt del ballarí Vasyl Nijinsky una setmana abans de morir, neix aquest espectacle que arriba aquesta nit al Teatre Auditori.
Els intèrprets del salt de Nijinsky contemplen el salt com a joc, com a ritual, com a dansa i com a competició atlètica. La música és a càrrec de Javier Gamazo i Marc Álvarez. Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Esteu escoltant Info.
L'Aula d'Ecologia Urbana de Can Mas va realitzar el passat 24 de novembre un taller per reciclar artistes que va comptar amb la participació de 54 persones. El taller va ser impartit per un especialista que va donar idees i instruccions a l'hora de confeccionar regals, decoracions i joguines a partir de materials que es considerarien brossa.
Així es van utilitzar els cartrons del paper higiènic, mitjons trencats, ampolles de plàstic, suros i capsetes de Nespresso, entre d'altres. El principal missatge era la reutilització d'aquests materials. En aquest temps de crisi, la iniciativa es va plantejar com una bona solució per crear d'una forma econòmica els nostres objectes de decoració o regals d'amic invisible amb el valor sentimental afegit de ser un regal personalitzat. Aquest és el segon taller enfocat en el consum responsable de cara al Nadal que s'ha realitzat a l'Aula d'Ecologia Urbana de Can Mas.
La formació local El Rei d'Espaldes presentarà aquest vespre a les 8 a Genesis Rock Bar de Ripollet el seu primer disc, Tendències Suïcides. El treball es podrà comprar en aquesta sala local i per internet a la web El Santo Grial.
Seguidament el grup intervindrà al programa de Ripollet Ràdio Viaje al Reino del Metal. La promoció va començar ahir amb la presentació que van fer a la sala L'Ovella Negra de Barcelona, on van estar acompanyats dels Denver, que també estrenen disc. Tendències Suïcides és el primer disc del Rei d'Espaldes, enregistrat als estudis La Rulot de Barcelona, compta amb uns detalls que tracten des de la crítica social als sentiments. L'estil és el rock sense renunciar a tocs més punks i a rock dur. Inclou un llibret molt cuidat de 16 pàgines i les col·laboracions de grups d'amics com ara Transfer, Amadeus, Ron de Canya i Siete Grillos.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Gairebé una trentena d'infants acompanyats pels seus pares van participar al darrer taller de Juga amb la Història. En aquesta ocasió van poder aprendre el mite del cavall de Troia a través d'una curta xerrada i d'un taller de manualitats. Fins ara aquesta ha estat la sessió que ha comptat amb més participació.
L'exjugador del club bàsquet Ripollet, Ricard Fàbregas, va ser homenatjat el passat dissabte en un partit entre els veterans del Futbol Club Barcelona i el club local. A l'acte hi van assistir familiars del jugador, a més del president de l'Associació de Veterans del Bàsquet del Futbol Club Barcelona, Lluís Miguel Santillana, i el president en funcions de la Federació Catalana de Bàsquet.
La història i la música del Liceu de Barcelona va ser el tema de la passada sessió de Nits de Música. L'acte va comptar amb la presència de la periodista de TV3, Maria Gorgas, i el director artístic del Gran Teatre del Liceu, Joan Matabosc. Des de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell es va qualificar la nit d'històrica.
La setmana ha acollit la presentació de dos llibres a Ripollet. El passat dissabte va ser el torn de l'obra Siete Històries o Excavando en el Pozo de la Fantasia d'Àngels Om. I dimecres el local va acollir la presentació d'Advocats Combatius i Obrers Rebels de Jason Jané, Raimon Jaciot, Jordi Pujol i Laura Senovi.
Demà al migdia els més petits de Ripollet faran dissabte amb els contes del Follet Albert, El Sol i la Lluna. Mercè Rubí serà l'encarregada de donar forma a aquests relats dirigits a nens i nenes de fins a 4 anys. La sessió es durà a terme a la sala de petits lectors de la Biblioteca Municipal.
Recordem que totes aquestes notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la moda. Ramon Argenter, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant del futbol. El Ripollet es disputa el liderat.
Després de la derrota de la setmana passada al camp de l'Horta 1-0 i la victòria del Figueres 4-2 sobre Granollers, ha reduït la diferència entre els dos equips. El Ripollet és el primer amb 26 punts i el rival d'aquesta jornada és el Figueres, que és segon i amb 24 punts. Pel darrere apreten la Dià amb 23 i el Manresa amb 22. La cosa està molt igual i el partit d'aquesta jornada entre el Ripollet i el Figueres pot ser molt important. Els altres tres representants, la penya partida Pajarell, jugarà a casa contra Vilamajor, l'Estil al camp del Raureda i l'escola futbol base de Ripollet contra la penya Albarrana de Sant Cugat del Vallès.
I a futbol sala, difícil partit pel Ripollet.
Molt, més que difícil, ja que en tots els contres que han jugat, al camp contrari no sols ha perdut, sinó que a més els hi han marcat molts gols. Un Ripollet amb nou president, Jordi Martín, però que amb els mateixos jugadors d'altres temporades i que molts socis i aficionats diuen que alguns d'aquests jugadors ja estan caducats per jugar aquesta categoria. Aquesta setmana, després de l'empat a casa contra l'escola Pia Sabadell, jugaran a la pista molt difícil de puntuar, ja que el rival és l'Hospitalet, que és el segon del grup i candidat a guanyar el campionat. El Ripollet està classificat en el lloc número 13 i recordar que perden la categoria els 8 últims equips.
Hem de dir que hi ha jornada de descans per la resta d'esports.
Els equips de bàsquet, tots els equips de bàsquet i totes les categories, hockey, handball, tenis taula, tenis i la resta de futbol sala masculí i femení tindran jornada de descans.
Doncs que passin un bon pont.
Farà un bon pont.
Hem de recordar, com sempre, per acabar, quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vindran perquè faran pont perquè en acabar la temporada el Club Ciclista Ripollet tindrem el president Toni Casamitjana i el delegat federatiu Salvador Gorina.
Molt bé, ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon pont, bon cap de setmana, el
bon
que sigui.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs sol avui i demà a Ripollet, tot i que les temperatures seguiran baixes. De cara a diumenge augmenten les possibilitats de pluja i els cels ennuvolats. I de cara a dilluns es preveu una pujada de les temperatures.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 3 de desembre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Matar Callando del grup local El Rei d'Espaldes, que com us hem explicat aquest vespre presenten el seu disc Tendències Suïcides. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bon pont.
Háblame, quiero oír como en la noche me despiertas. Ya no sé qué decir, todavía tiemblan mis piernas. Solo quiero ver tu estrella junto a la luna. No sé qué puedo hacer, como tú ya no hay ninguna. Sé que en mí aún están vivas todas las ilusiones. Puede ser que al final todas estén hechas jirones. Y otra vez he soñado que venía buscarme, desperté todo blau, yo quería arroparme. Y bañado en sudor empiezo a reír, creo que no puedo sentir miedo, me voy a lanzar cerquita de ti, que si no pienso saltar a las estrellas, pegada a tu sombra, quiero dormir, no me pregunto si me dejas. No cierres tus ventanas, he pensado subir volando, en mi avión de papel subiré hasta lo más alto. No cierres tus ojos, he pensado matar callando. En tu boca.
que me has dejado en un hospitalado, que quiero estar debajo de tu piel. No me despierta ni la voz del gallo, por eso la luz la quiero apagar, porque tú brillas con luz propia. Solo quiero ser un pez en tu mar, que me hagas sentir como en la gloria. Callando, en su boca de miel, se corta el dedo, te están quitando.